La sorpresa, si ho fa, doncs jo segurament el diumenge rebré una quantitat de whatsapps increïbles dels culers, però bé, esperem donar la sorpresa, no puc dir, però esperem que no us marqueu més de 3, dit això. Vinga,
no, a
la
mi,
teva.
A mi el inicio del speech me ha encantado, la verdad, que sea sobre todo... el tema de los tres primeros durante sí. la segunda vuelta, o sea, al final, como se dice en Cataluña, es fébula culoms, ¿no?
No, sé algo así. Es para intentar fer una mica bueno, de por.
Se podría utilizar.
No, es ben bé això,
no, pero bueno...
Es... Luego te cuento ben bé el que es fébula culoms.
Pero bueno, más o menos...
Fébula culoms sería que Jaume hubiese seguido con su discurso.
Ah, vale, ok.
Aquello de decir, si desde que empezó 2025, en este momento, el Valencia está en esta situación, el Real Madrid estaría en esta situación y tal y esto, pues está la posibilidad de que...
en
beneficio del
en
Valencia
de la segunda
sí,
vuelta.
Pero es que realmente lo ha dicho y luego ha entrado rápidamente
a la realidad
que no hay beneficio posible
a la realidad.
Entonces ese speech inicial bien, el segundo, o sea, me ha encantado cuando has comentado de, ostras, la cantidad de jugadores que se han tirado, pero ya cuando has ido hacia lo del árbitro, ostras, ya me ha descolocado un poco. Yo verdaderamente es que sinceramente, o sea, ahora mismo me preguntas nombres de árbitros que pitan en la primera división y a lo mejor si te saco uno, o sea, es que ni los conozco ni los quiero conocer, ni es que me da exactamente igual. Me preocupa más lo que es el trabajo de mis jugadores y cómo trabaja el equipo en sí, que no quién va a pitar, quién no va a pitar. Luego está claro que se equivocarán y está claro que acertarán, pero bueno, no le doy valor, le doy más valor a los errores que puedan cometer en este caso el Real Madrid y los valores, darle valor a los buenos actos que pueda realizar el Real Madrid que a los fallos o no fallos que pueda tener un árbitro.
Entiendo, entonces, Raúl, que un madridista como tú no hable de los árbitros. Lo entiendo, lo entiendo.
Bueno, se pueden hablar de muchos casos, tanto a favor como en contra. Está claro que ha sido favorecido y ha sido muchos casos desfavorecido. Pero entrar en eso me parece de vamos... No, no sé qué palabra utilizar.
Iba a decir, me parece muy bajo. Iba a
decir. No, hay confianza.
Es que no quiero herir sensibilidades, por lo tanto, no, Félix ha utilizado. Entonces, a partir de ahí...
Es desde las ondas en meter un poco de presión.
No, si la presión la tendrán los 11 que estén en el campo.
Yo, perdona, Raúl, yo cuando Jaume hace alguna aseveración de este tipo, por la general voy a Superdeporte. A ver qué dice Superdeporte de esto. Y el titular de Superdeporte, que no hace falta decir de qué equipo es Superdeporte, sí, es igual, eso lo dejamos. Claro. Dice, un árbitro madrileño y amigo de Vinicius pitará al Real Madrid Valencia. Y luego, en letra pequeña, en este caso Hugo Ferrer, que es quien escribe la crónica, dice, para la jornada 30 de competición que arranca este viernes es el Valencia Club de Fútbol el que una vez más tiene motivos para quejarse incluso antes de que comience el partido.
Ya tenemos claro cuál es el periódico de cabecera de Jaume.
Hombre,
¿de acuerdo?
A ver.
Entonces, a partir de ahí...
Van de la mano. Perdona.
Yo creo que la contracrónica la hace también Jaume.
Perdona, aquí cada uno, porque tú miras el Marca y Félix mira
bueno,
el Thor.
Yo miro el Marca porque verdaderamente es una de las emisoras en las cuales me dan el derecho a réplica y a poder hablar, y además es uno de los periódicos que además creo que ha cambiado bastante su manera de trabajar editorialmente y es bastante crítico con el Real Madrid, cosa que otros periódicos o otras son un poquito más tebeo deportivo que no lo que es en sí la... el deporte. Entonces...
Bueno, mira, antes podía explicarte lo que es fébula culoms, ahora podría explicarte lo que es pisar arenas movedizas.
Correcto, entonces ¿sabes?
Me salgo.
Vamos a hablar un poco de lo que es
mismo.
La
yo no quería sacar los guantes de boxeo, pero si es necesario se saca.
No, para nada. Además, de motar a motar no vamos a entrar en este juego y no. Quitando ya un poquito lo que es la broma en sí, que es lo que estamos aquí en tertulia de amigos y un poquito de broma. El partido en sí, como bien ha dicho Jaume, yo para mí, claro, favorito el Real Madrid, y si cometía el error de pinchar en esto, sí que ya verdaderamente le estás dando el camino totalmente plácido hacia el FC Barcelona para que sea campeón de liga.
Solo tenéis que jugar con los dos extremos abiertos, porque los dos laterales que sacará el Valencia, uno es seguramente Max Arons, que ha jugado un solo partido y fue un coladero, y en el otro lado está el pobre Jesús Vázquez, porque Gallá y Fulquier se han borrado. Por lo tanto, yo si soy Ancelotti, abro el campo, dos extremos abiertos y coladero para el Valencia.
Bueno, yo espero que el partido lo solventen lo antes posible, que no lleguen hasta final del partido, sino que la primera parte se pueda solventar. para poder realizar cambios y dar minutos a jugadores que tengan menos minutos y dar descanso a jugadores que verdaderamente són importants.
De tota manera, hi haurà qui opini, per exemple, que això és adulterar les competicions. El que passa que és adulterar les competicions dintre d'un propi equip, d'un propi club, que d'alguna manera obeeix els seus objectius. I els objectius del València possiblement siguin despotenciar l'equip en aquest moment, perquè l'objectiu prioritari és seguir esglaonant en la classificació. Estava molt malament fa ben poc, ara comença a estar força bé, no? I amb creixement. Per tant, vull dir, això sé que serà criticat, que aquest tipus de coses sempre són criticades, però és que només faltaria que una casa seva no pogués fer el que vol fer, el que necessita fer. Per tant, si el València vol fer això, que jo entenc que et dol, jo entenc que et dol. Perquè a mi, per exemple, quan el Barça fa això per al motiu que sigui, esperant un partit internacional, com va fer Hansi Flick al Sadar, abans del partit Barça-Young Boys, per exemple, em va molestar molt, i entenc que si un rival ve aquí i ve despotenciat, i el públic de l'estadi tampoc veu, i el públic de televisió, un partit com ha de ser, també em sap greu, també em dol, no? Perquè despotencies el propi futbol. Però, escolta, amb el València ha de mirar els seus interessos, Jaume.
Sí, però dona... Sí, no, entenc el que comentes.
Però tu, un Real Madrid-València et posa, i això també
no és perquè,
ho entenc.
No és perquè cregui que té moltes possibilitats de fer alguna cosa al València en el Santiago Bernabéu. Jo crec que si tu despotencies a l'equip perquè consideres que els jugadors que substitueixen aquests no tenen la mateixa qualitat, jo crec que funcionaran millor en el següent partit amb un rival no tan dur com el Madrid, i el València competirà. Jo considero que un equip ha de competir al 100% quan et jugues les coses, o podria reconèixer el fet d'intentar reduir el consum d'aquests jugadors perquè tens una altra competició i necessites potser dintre d'una setmana jugar Copa del Rei o Champions o el que sigui, no? Però si no ho tens, tu has d'estar al 100%. Jo no diria potser que estàs adulterant la competició, perquè no només el València, el Barça de vegades quan juga amb un equip que considera amb un nivell inferior fa descansar jugadors que porten molt de ritme. Però això és una altra cosa, perquè és una plantilla que té molts partits, té moltes competicions, però en el cas de València, quan tu es jugues les garrofes, has d'anar al 100%. I sobretot perquè despotencies a l'equip amb una acció antideportiva en el partit anterior. Perquè si és per una targeta justa, doncs mala sort. Però quan queden 3 minuts i tu forces aquesta targeta, per mi és antiesportiu. I a mi no m'agrada el meu equip faci això. Però entenc que en la gestió pròpia d'una plantilla un entrenador digui aquestes coses i que ho facin d'aquesta manera. Però, com a mínim, tinc el dret a queixar-me.
No, i tant, jo t'entenc, i em poso en el teu lloc i t'entenc, Jaume. I fins i tot puc defensar el que dius de la mateixa manera que podria defensar una postura contrària, perquè a vegades, per exemple, veus dues postures trobades, no?, que estan creuades en aquell moment, i entens els arguments d'un i els arguments d'un altre, no? Uh-huh. Jo diria que en el cas del València, per exemple, puc entendre fins a cert punt quina és la voluntat de l'equip en aquest moment per seguir esglaonant, el que passa que també és veritat que em sembla de difícil justificació. No es pot justificar. Aquest és el tema.
Sí, sí.
Si el València tingués un partit de l'Europa League, per exemple, el dijous de la propera setmana, ja tindríem d'alguna manera una petita justificació i que podríem anar sumant altres branques dintre d'aquest tronc, no? Però clar, el València que juga un partit cada cap de setmana tampoc li cal.
Evidentment. Per això a mi em sap greu, però bueno, és el que hi ha i intentarem fer el millor possible i sobretot intentar no trencar la bona dinàmica que tenim, perquè sortir golejats del Madrid doncs tornaríem enrere a pensar que no sé què i entraríem amb el bucle, i caure una altra vegada baix, tot i que no estan massa lluny de baix, doncs seria un problema per València.
I el que seria, per exemple, per l'equip Che, per el teu equip, Jaume, seria que un empat al Santiago Bernabéu, encara que només fos un empat, d'alguna manera consolida dinàmica.
Clar.
I això és molt important en el món de l'esport, no?
Totalment d'acord.
Raúl, en esta espera que entiendo el Real Madrid tiene este momento en que a ver cuándo tropieza el Barça, no sé si hay alguna opción que veas tú en este Barça-Real Betis.
Lo veo poco factible, pero a la vez tiene jugadores el Betis que verdaderamente le pueden crear peligro, y sobre todo ahora mismo la incorporación de Anthony, yo creo que es un jugador que le puede crear peligro al FC Barcelona. Primero por la banda en la cual juega, aunque Valdés es uno de los jugadores que está trabajando mejor, pero yo creo que tienen ese dinamismo y esa chispa que al FC Barcelona siempre le hace daño. No es uno de los partidos que... O sea, yo veo más factible a lo mejor rascar puntos en Butarque, O sea, que el Leganés
sí, sea... Sí, que es el próximo partido.
Correcto. De que no el FC Barcelona en casa, que está demostrando que es un equipo súper sólido a día de hoy. Y un Betis que ha perdido un puntal importantísimo como es Isco para este partido. Por lo tanto...
El más importante.
El más importante. El que me está llevando la dinámica, el trabajo. Pero sí que es verdad que, como te digo, yo creo que tiene jugadores muy anárquicos que al FC Barcelona eso le penaliza en algunos momentos de partido. Uh-huh. Por lo tanto... Puede existir esa possibilitat. Remota, però podria existir la possibilitat.
Entenem, amics judors, que el Barça d'ara fins a final de temporada tampoc ho guanyarà tot. És un dir, no? Perquè és difícil pensar que el Barça ho guanyarà tot, que el Real Madrid ho guanyarà tot. Per al Barça i el Real Madrid ja és força bo que l'Atlético de Madrid estigui fora de l'equació, això està clar, amb el tema de la Lliga, bueno, en el tema de la Liga i de todos, perquè, claro, la final ja la juegan Barça-Real Madrid de Copa, està fora, està eliminada de la Champions, Diego Pablo Simeone tindrà que revisárselo, esto, eh? Bé, un cop dit això, bé, més que res perquè és molt peruc, vull dir, sempre l'acusem una miqueta de ser massa peruc, s'ha de ser una mica més valent a la vida, si no anem malament, eh? Estem d'acord. No?
Totalment.
Val. Doncs dit això, aviam, l'objectiu del Barça és seguir sumant, amics jugadors, això està clar, l'objectiu del Real Madrid és seguir sumant, entenem que no ho guanyaran tot fins al final, però clar, quan veus el Barça, Raül, que en els últims 21 partits són 18 victòries i 3 empats, dius, pues quizás sí que lo gana todo hasta el final, no?
Hombre, los números están dando para ello. Y al final los equipos con los cuales se va a enfrentar y los más complicados, como puede ser el Real Madrid, lo tiene en casa. Por lo tanto, los números dan para que el equipo siga evolucionando y siga ganando todos los partidos. Sí que es verdad que al final las rachas se acaban y llegará un momento que a lo mejor no gana, pero el empate. Y ese empate también te puede sufrir lo que es el campeonar la Liga. Pero... los números están complicados para el Real Madrid y a vista de cómo está jugando el FC Barcelona. Está siendo efectivo tanto en defensa como en ataque y es un equipo muy sólido, muy, muy sólido.
Jaume, objectiu del FC Barcelona en aquest moment, ser campió de Lliga en la penúltima jornada. Seria l'objectiu més clar perquè a mi, com a culer, per exemple, i analista d'aquest tema, que és el que ens dediquem, no m'agradaria anar a jugar una final a Sant Mamés enfront de l'Atlètic Club de Bilbao, una final de Lliga.
Jo crec que el Barça, estic d'acord amb el Raül, crec que el partit més complicat que pot tindre les pròximes jornades és a Butarque, perquè es juga la vida el Leganés i un empat pot destrossar una mica els números del Barça, no? Però jo crec que la Lliga es decidirà en el Clàssic. Si el Barça guanya el Clàssic, s'ha acabat la Lliga i crec que encara que tingui que anar a Sant Mamés, catalans, bascos sempre s'ajuden en aquestes coses i sí.
No se llevan bien, ¿eh? Ahora.
Bueno, pero yo.
Cuidado.
Yo, pero
si
ya...
se va a jugar el Barça allí, que tengan cuidado, porque el Bilbao tiene bastantes cuentas pendientes desde este verano con ellos.
Si arriban guanyant, no sé, el Félix tindrà els números millors que jo, però si Barça i Madrid arriben al Clàssic guanyant-lo tot i el Barça guanya el Clàssic, jo crec que pràcticament està...
Evidentment, el que passa, per exemple, que ja seria un bon actiu per al Futbol Club Barcelona arribar a aquest partit de Montjuïc, Barça-Real Madrid, doncs amb la possibilitat de que el Barça guanyant, empatant o fins i tot perdent, seguís líder.
Bueno, evidentment, però bueno, si
que d'arribar-hi si aquesta jornada, per exemple, en comptes de Real Madrid-València i Barça-Betis fos ja Barça-Real Madrid, o sigui, el Barça, possiblement, perquè no crec que de guanyar el Real Madrid aquí guanyés 0-5, possiblement sortiria d'aquest partit líder. O sigui, que el Barça ho porta molt bé en aquest moment. O sigui,
jo crec que el Barça, si guanya el Clàssic aquí, és campió de Lliga.
Sí, clar.
Estic tot... Vamos.
I crec que possiblement amb l'empat també en tindria prou.
Empats, bueno, sí, podria ser.
Mantindria tres gols i a la baraix, tres punts i a la baraix.
Podria ser. Sí.
Para mí el FC Barcelona tiene dos partidos que van a ser claves, para mí el de Leganés y el del campo del Español. Yo creo que esos dos partidos si no saca los puntos que tiene que sacar, va a sufrir muchísimo al final, porque el Real Madrid, como sepa que se la va a jugar aquí habiendo pinchado el FC Barcelona antes, cosa que dudo, lo va a... Jo crec que el Real Madrid le ganarà.
I en la valoració d'aquest últim partit, Atlètic Club de Bilbao, Futbol Club Barcelona, independentment d'amistats, no? És el que comentàveu, que també existeixen, lògicament, no? Però ja a saber com arriben Atlètic de Madrid i Atlètic Club de Bilbao, perquè l'Atlètic Club, de guanyar el Futbol Club Barcelona, podria obtenir una tercera plaça que és meritoria, perquè tercera plaça és de pòdium, i deixar enrere l'Atlètic de Madrid.
Jo crec que arribaran sense jugar-se... O sigui, el Bilbao possiblement sí que es pugui jugar, però el Barça jo crec que arribarà en campió de Lliga, a Sant Mamés. És que ho veig claríssim. Ho veig claríssim. El Barça no fallarà. I l'únic partit que té complicat, jo no estic massa d'acord amb el camp de l'Espanyol, perquè jo crec que l'Espanyol, quan arribi, pràcticament estarà salvat, perquè ha fet bona feina. El partit complicat per mi del Barça és a Leganés.
Ja, l'Espanyol, aunque estuviera salvado, al final
sí, però no
se
és,
lo
no
plantea
és...
totalmente
diferente. No, evidentment, guanyar-li, o sea, fer-li un tamudazo...
Fer-li
un tamudazo, evidentment, és
si
important.
Si encima tiene la tranquilidad de ir salvado, aún tiene muchísimo más números l'Espanyol de puntuar, ¿eh? Muchísimos
yo
más.
Veig més complicat un partit amb el Leganés amb Butarque, un camp complicat.
Por eso comento que yo creo que hay dos partidos muy claves para el FC Barcelona, que son el de Leganés y el del Español.
Y también han de mirar los del Madrid, que tampoco,
sí,
han de guanyar-ho tot, ¿eh?
Que el del Valencia esta semana no
bueno,
será...
Aquest seria el més fàcil, bueno, que li queda, però el de després ja es complica.
Perdoneu-me un moment, per la nostra audiència, amics, per qui no tingui clar aquest partit que tant s'ha comentat en aquest moment, aquest partit de Butarque, Leganés FC Barcelona, és el proper dissabte, el proper dissabte, el dissabte de la propera setmana, a les 9 de la nit, a les 9 del vespre, i és entre l'anada i tornada de l'eliminatòria de Champions enfront al Borussia Dortmund. Tot i que espero que no despotenciï Hansi Flick a l'equip, perquè el més important en aquell moment és la Lliga, que és el que tens a tocar.
Totalment d'acord. La clave. Sí,
totalment d'acord.
Sí.
És que està unes dates complicades, perquè està entremig de,
sí,
del pastís, i llavors és un camp complicat.
Escoltem una mica el míster. Aquí tenim Hansi Flick, amics oïdors. Avui és vigília de partit, demà a Montjuïc, Futbol Club Barcelona, Real Betis Balompié. Parla per tots vostès, Hansi Flick.
Bona tarda a tothom. Benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona, Hansi Flick. Comencem amb el torn de Barça One. Marc Brau, sisplau.
Hola Hansi, bona tarda, Marc Brau de Barça One. Demà us enfronteu als dos equips amb millor ratxa de la Lliga. Vosaltres porteu 9 victòries seguides, però el Betis en porta 6. No sé si esperes un gran partit demà, i és la demostració de la dificultat del rival que tindreu demà. Gràcies.
Sí, serà un partit difícil. Ja ho vam veure a la Copa, aquí. Crec que el resultat no va ser com el partit es va desenvolupar, però hem de jugar la nostra millor versió contra ells. Així és la vida. Estem centrats, hem de gestionar la càrrega dels jugadors, i això és el que hem de fer. Ja veurem demà què passa.
Què tal, Hansi? Ramon Salmurri, de Catalunya Ràdio. Parles molt sovint del creixement de l'equip durant la pròpia temporada. I jo, en aquest sentit, volia preguntar-te pel partit de semifinal contra l'Atlético. Si detectes que allà l'equip fa un pas endavant a nivell de creixement i, sobretot, de gestió de partit, de saber entendre cada situació que requereix. Gràcies.
Crec, i això ja ho he dit una o dues vegades abans, ara tenen la resposta adequada al terreny de joc. Ell, a la segona part, van defensar molt bé, i per mi, sí, és bo veure això, que hem millorat en aquest aspecte, i és crucial això pel Barça. L'estil que tenim amb la pilota, amb la possessió, és increïble, i hem de seguir això. És clar que podem millorar molt encara. No, cometem errors, errors que no hauríem de cometre, i aquí és on hem de millorar. Però al fin i al cap i a la fi crec que hem millorat molt, i de moment l'equip creu en el que estem fent, creuen en ells, creuen en que tenen la qualitat per guanyar contra qualsevol equip. I demà tothom sap, nosaltres també ho sabem, que serà un partit difícil. Laia.
Bon dia, mister. Laia Coll de RAC1. Et pregunto per Gavi. El dia del Girona ja va tenir certs problemes contra l'Atlètic de Madrid. No va arribar a entrar al terreny de joc. Com està Gavi del genoll, i si en encara aquest tram final de temporada hi ha algun pla específic per ell? Gràcies.
No,
bé, vam pensar que podria jugar contra l'Atlètic, però hi havia dubtes al respecte, i per tant vaig decidir que no jugués. Per mi és important que els jugadors puguin jugar, perquè clar, quan estan lesionats això no és bo per nosaltres. Necessitem en forma tots els jugadors i també els necessitem amb la bona actitud, el bon estat d'ànim. El que puc dir ara és que no té problemes. He parlat amb el doctor, amb el seu terapeuta, tot va bé, està bé i podria jugar demà.
Sí, hola, senyor Flick. Xavi Lemus de TV3. La dinàmica positiva de l'equip, totes les victòries que s'estan acumulant, ajuda també des del punt de vista psicològic a que afecti menys el cansament físic dels jugadors? Gràcies.
Sí, nosaltres ho comprovem tot. A veure, cada dia comprovem com estan, a quin nivell estan, si dormen bé, tot. Ara, per ells és molt important que es recuperin bé, o sigui, que dormin bé, que mengen bé també. Això és l'important. I el meu equip, el meu equip tècnic, fan tot el possible perquè estiguin al 100%. No és fàcil, però ho estem aconseguint. I clar, quan guanyes, això ajuda molt perquè et dona confiança. Nosaltres creiem en nosaltres mateixos. I també quan llegeixo les entrevistes amb els jugadors, a veure, sí, sabem que estem en un moment en què podem aconseguir coses, no tenim por, creiem que ho podem aconseguir, i això és el que hem de demostrar a tots els rivals contra els que juguem. Els hem de demostrar que som bons, que podem fer un bon futbol. Però, clar, costa sempre, costa molt. I, clar, el que és important sempre és el partit que ve, el partit següent, com l'afrontem. I, de moment, m'agrada el que veig. M'agrada el que veig al vestidor.
Hola, Hansi. Santiago Vall, en directe al Que t'hi jugues de Ser Catalunya. Es parla molt, des del partit de l'Atlético, de la importància del partit del Betis, de la qualitat del rival, però demà, vist el calendari, és un dia en el que creus que hauràs de fer bastantes rotacions o no? O és un dia per anar amb tot?
Of course, this is also...
Sí. Això significa que quan jo dic que hem de gestionar, clar, hem de gestionar la càrrega de l'entrenament, les sessions d'entrenament, qui surt a jugar, clar, això és normal. Jo parlo amb els experts i ho decidim conjuntament, decidim què farem. I també hem de veure quants minuts jugarà cada jugador. Hem de prestar atenció a això, hem de veure qui està preparat per jugar pel següent partit. No mirem cap al Dortmund ni més enllà. Només ara ens centrem en el Betis. Així és com treballem nosaltres. I potser haurem de portar cames fresques al terreny de joc demà.
Hola, Hansi. Buenas tardes. Germán García, Radio Nacional. Entre los aficionados, también entre los jugadores, porque ya lo han dicho en más de una ocasión, se respira mucho optimismo en el sentido de pensar que se pueden conseguir títulos esta temporada. Incluso nos rehuyen a hablar de triplete, de conseguir los tres títulos que quedan. Ya tienen una final contra el Real Madrid, que va a ser la final de Copa. Tiene que venir el Real Madrid también, partido de Liga, que también podría decidir lo que es el título de Liga. ¿Y por qué no pensar en una hipotética final del Barça contra el Madrid en Champions? ¿Usted también sería partidario de tantos partidos, tantos clásicos, para poder decidir y poder conseguir esos tres títulos? Gracias.
A veure, per mi, ja ho he dit abans, està bé, podem somiar, però somiar en gran, però hem de dir també que hem de centrar-nos en el següent partit, no en els somnis. Els somnis es compleixen quan treballes molt, quan estàs centrat, i nosaltres això és el que fem. Ja ho he dit abans, jo tinc la sensació que ara l'equip creu en ell mateix, creuen en ells, i això és una bona situació. La meva tasca sempre consisteix a recordar-los que hem de jugar, que hem de demostrar que són bons al camp, perquè les coses poden canviar, els partits poden canviar. Nosaltres lluitarem per tot, estem lluitant per tot, a totes les competicions que volem guanyar, clar, lluitem, creiem en nosaltres, i és un moment, un bon moment, tenim el suport de l'afició. I demà també serà bo, serà útil veure l'afició al camp. Necessitem l'afició. Estem en una bona situació. Per tant, que seguirem així.
Hola, Hans y Elena, de la cadena COPE. Acabas de decir que soñar en grande es ok y que cuando lees o ves entrevistas de tus jugadores notas que no tienen miedo. Lo que más te sorprende de tus futbolistas es el atrevimiento, la valentía, el descaro, que a pesar de ser tan jóvenes no le temen a ningún rival, a nada, ni a nadie.
Sí, per mi és així. I això ve de la treballar i esforçar-te, no és la sort. Jo sempre dic que els jugadors tenen una actitud i una mentalitat fantàstiques. L'ambient, el vestidor és fantàstic. Amb tots els jugadors veterans, els joves, és fantàstic veure això, veure com ho gestiona, com es gestionen ells mateixos. I sempre hem de pensar en el que podem donar al club, a l'equip, i si tothom està al 100%, jo encantat. Si juguem com un equip, perquè per mi sempre el més important és l'equip. I ja hem vist el darrer mes com ens ha anat. És bo veure això. I tothom ho ha vist. Tothom ha vist que hi ha un equip sobre el terreny de joc, també a la banqueta. No només són els 11 d'inici, sinó la resta, els que estan a la banqueta, els que no surten a l'equip titular, ells també fan un bon entrenament. I per mi això és com un trencaclosques que ens porta a l'èxit. I jo ho valoro, això. Agraeixo molt com estan entrenant, com gestionen els seus dies. És bo veure tot això.
Doncs bé, fins aquí aquesta roda de premsa. No podem oferir més temps. Tenim el Marc Apericos amb el José Manuel Lian i el seu equip ja, doncs, que pràcticament i amb molta voluntat i amb molta força i amb moltes ganes truquen a la porta. Per tant, ja deixem nosaltres el testimoni radiofònic per parlar del Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona. Tanquem la roda de premsa del míster del Futbol Club Barcelona, Hansi Flick. L'hem escoltat força estona, també. Hem estat en aquest comiat de Sergio Lozano com professional del futbol sala, amb el president del Barça present, Joan Laporta, i hem tingut aquí, doncs, aquests dos fantàstics tertulians, que són el Raúl Estevez i el Jaume Elson. Jaume, moltíssimes gràcies.
A tu, Félix.
Fins a la propera. Raúl, moltes gràcies.
A ti,
fins a la
Félix.
Propera. Ens n'anem, amics. Tornem el dilluns, com un clau aquí, 89.1 de la freqüència modulada, com és habitual, a les 11 en punt. Fins aleshores, doncs, salut i felicitat a tothom, que m'agrada dir-vos quan comença el cap de setmana, disfrutar del dissabte, del diumenge, del que us porti la família, els amics, el que trieu. Passeu força bé. Gràcies, fins dilluns, bon dia.
Directe Marca Catalunya, repartint joc dirigit i presentat per Félix Monclús.
Guau, vaya furgoneta, la he alquilado en Iberfurgo. Está supernueva, no parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Descubre todos los vehículos de nuestra flota en iberfurgo.com o visita sus oficinas de Barberà del Vallès, Cornellà de Llobregat y Terrassa.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te suena? Pues haz que resuenen. Descubre la Semana Santa de Teruel. Te esperamos. Ayuntamiento de Teruel.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mira, Juan, escucha esto.
Aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900 103 104.
¿Cuál?
guardián del deporte, David Sánchez. Contraseña solo para los más usados. Despierta San Francisco. De lunes a viernes de 10 a 11. Somos los guardianes del deporte. Radio Marca. El deporte es nuestro superpoder.